comentar l'actualitat del dia d'aquest dijous. Eugeni de Santiago, de moment, ja està al estudi central de Ràdio Nacional. Pendents estem de l'altre convidat, el Jordi Barceló. Eugeni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, fantàstic. Com sempre.
Caloreta, eh?
Bé.
Una mica, i més
bé,
massa, per baix, massa. Per Sant Julià, déu-n'hi-do, no?
Massa. Són, sí, una mica la proca del sud.
Sí, sí.
Més mediterrània.
Més calorosa,
quasi. Si tinguéssim platja, estaríem a la platja.
Sí, no? Hosti, quasi que sí. Espera, que pugen temperatures el cap de setmana, dissabte i diumenge. Acaba
sí,
de dir-nos el Josep.
Però tornen a baixar, eh?
Sí.
Tirant cap a cap de setmana...
És que, home, torna... és que ja toca. És que...
Bueno, és normal. El clima és el que té, no?
Escolta'm, estem pendents del Jordi Barceló, que suposem que ja està a l'arribar. I mentre parlem de l'habitatge, Eugeni, perquè avui la Unió Sindical creu que les administracions han d'apostar per pisos de protecció oficial. Fa hores, com qui diu, l'ONU ha avisat d'aquestes recomanacions que dona als estats a intervenir, d'alguna manera aplicar mesures que permetin, doncs, una situació una miqueta, entre cometes, més folgada als ciutadans, no?, davant aquesta dificultat, que no és només Andorra, ni Espanya, ni França, sinó que és un tema de crisi mundial, diu les Nacions Unides. Bé, i la USDA entén que potser es podria establir aquest preu per metre quadrat de l'habitatge, o que també es poguessin afavorir la construcció de pisos de protecció oficial, com a mesures així com de xoc, eh? No sé, el govern és veritat que hi ha intervingut amb la congelació dels lloguers, però a tu què et sembla, com ho veus tot?
Bueno, de fet, és un dels drets fonamentals, no?, en els quals els ciutadans tenen que quedar protegits per les eines d'estat que tenim, no?, les eines que tenim, no? El dret a un habitatge digne, evidentment, és una de les necessitats, però també és una de les obligacions que es té des de l'estat per vetllar, no?, com a qual, evidentment, que ha d'intervindre i està intervenint, i més que intervindrà, no? El que passa que és un fenomen que, com molt ben dius, és algo que no ens afecta només a nosaltres, sinó que és com una tendència, no? Vull dir, les economies és el que tenen, no? I ara mateix pues, estem patint uns cicles econòmics en els quals, bueno, hi ha una reactivació, diguem, d'una sèrie de sectors per compte d'uns altres, i el que té diners vol invertir i ho vol ràpid i ho vol de la millor manera. Llavors, clar, els mercats i els sistemes es disparen i, clar, el privat o el dia a dia va a un ritme i l'Estat, amb tota la seva maquinària, que és molt pesada, pues, lògicament porta una altra. Però és que és així, no? No es pot actuar d'una altra manera. I llavors ara mateix ens trobem, diguem que amb aquesta situació, que és dramàtica pel que ho pateix, malauradament, però que es té que agafar mesures molt ràpides, independentment si la maquinària costa una mica més d'engegar o no. I per això aquestes reivindicacions, que estan benvingudes, i que hi ha organismes internacionals, com ONU o altres institucions, diguem, bueno, marcadors, que avisen, no?, de les situacions que hi ha i que fan la feina que tenen que fer, que és donar constància i vetllar perquè es compleixen les mínimes normes en diferents països que estan dintre d'aquests organismes, no? I ara mateix és el que està passant, no?
I creus que s'ha de ser més intervencionista, que s'ha de regular per llei el preu del metre quadrat?
Sí, o sigui, sí, categòricament sí. I no tenim que esperar a veure si ho fan els demés o no. Nosaltres tenim que ser capaços de vetllar perquè, diguem que les mancances que hi ha o les necessitats que tenim els ciutadans, que, bueno, és que no hi ha res més important dintre d'un estat que el ciutadà, que la ciutadania, no? Llavors, a partir d'aquí, un dels drets fonamentals, com és el d'un habitatge digne, està, diguem, qüestionant. Hi ha gent que realment no és que malvisqui, és que malviu amb tots els aspectes, amb el físic, amb l'emocional, amb el familiar, és que és amb tot. Andorra és un país que tenim les característiques que tenim, i a l'habitatge, com el treball, com la sanitat, com l'educació, pues són eines bàsiques. I després perquè tenim una situació que també que és complexa, que és amb lo de la temporalitat, no?, de la ciutadania. Vull dir, tenim persones que venen per temporada, que tenen unes necessitats, i les residents fixos que tenen una altra, no?
estem doncs en aquest punt en què s'ha d'actuar, perquè si no avui potser ha estat molt gràfic, no? El propi Gabriel Ubach deia que la situació se'ns podria escapar de les mans, no? Que podria esclatar. A més, parla de que molta gent marxarà del país, com aquesta situació no s'arrengi, perquè, no, clar, no, no es que... pot fer front, no?
Hi ha una eina molt bona que s'ha posat en marxa, que és la famosa taula d'habitatge, en els quals s'ha intentat que tots els implicats pues, estiguin més o menys en una línia molt clara, molt definida, i poder actuar. Però, clar, els interessos d'un privat amb els interessos de... Bueno, o de les obligacions de l'Estat són ara per ara una mica diferents, i després tenim un altre actor que són el problema de les territorialitats, no? Vull dir, sí que hi ha una actuació a nivell nacional, a nivell de govern, però després tenim també els comuns, que per si mateix ja tenen, no? Vull dir, una situació a sobre, no? I ara mateix, pues, bueno, jo penso que trobar a lo que són els propietaris, lo que són els promotors, lo que són els agents de la immobiliària, que és el que ven les eines o els departaments de l'Estat, els comuns. Jo penso que els sindicats, vull dir, tothom té que estar a sobre d'una taula mirant realment el problema, realment, en realitat, veure les característiques, les oportunitats, les febleses, les fortaleses. Vull dir, fem un Potter, fem lo que vulguem, no? Vull dir, fem un Dafo. Però ara mateix es té que intervindre perquè la gent en el seu dia a dia ho està patint. No és un problema del que passarà d'aquí dos anys. És que és que a final de mes arribarà i la gent no sap com fer front, no, a aquest problema.
Jordi Barceló, bon vespre.
Bon vespre.
Aviam.
Disculpeu.
Per cert, que ja fas classe, no? Amb normalitat,
sí, ara,
i tot.
Justament per això he arribat tard.
Ja. Pues quasi ens interessava més que no fessis classe, eh? Perquè
no,
llavors igual eres més contentes.
No, després de final de mes parles tu amb el propietari.
No, diguéssim que no. Ara parlàvem precisament d'això amb l'Eugènia de Santiago. Una situació complicada, eh? Una situació que diu les Nacions Unides que és crisi mundial, eh? I no és només Andorra, que aquí, doncs, bueno, tenim la nostra idiosincràsia i la nostra problemàtica. És que passa a qualsevol país avançat, sí, sí, especialment, eh?
Està complicat el tema. Jo sentia abans a la ràdio, no?, el Gabriel Ubach, que, sí, no?, que deia, no?, de les promocions, no?, de que us guardessin una part, doncs, per aquest lloguer social o, sí, no?, uns preus que fossin, doncs, més de la
més
gent que vivim aquí.
Més a l'abast de la,
aquí,
la,
no?,
gent, clar.
Sí, no?, de la mateixa manera que es demanen els promotors quan construeixen que han de tenir zones verdes, doncs, per què no?, no?, també, doncs, uns pisos, no cal que siguin de luxe, no?, però... que permetin que hi hagi gent que pugui també establir-se, no? No, si no, ens trobarem en un país en el que tindrem, sí, gent amb moltíssim, amb una capacitat, diguéssim, econòmica altíssima, però aquesta gent necessiten serveis, necessiten gent que treballadora, no? I aquesta gent treballadora, si els fem fora, si els allunyem, no els tindrem, i llavors sí que tindrem un problema.
Sí.
No? Vull dir... Clar, això està en mans dels polítics, són els que han de tenir una mica de visió de futur, no? De dir, tot el que es fa, però està molt bé, no? Vull dir, comprar un terreny per 300.000 i fer pisos i d'allò i treure'n 40 milions. Això és fantàstic, no? Molt bé pel que ho fa. Però les conseqüències al marge de les econòmiques també hi ha el tema, diguéssim, social, no? La gent hi ha de poder estar, hi ha de poder haver lloc per tothom, no?
Bé, una problemàtica realment greu, important, la que tenim sobre la taula. Espero que els polítics, com tu dius, que són els que tenen segurament molta part de la solució, la resolguin.
Polítics, però també és un problema de consciència ciutadana, eh? Vull dir, un propietari, un promotor, una persona que es dedica, vull dir, això és un treball en conjunt, no tota la responsabilitat.
Sí, però ara hi ha la verícia, no?
Claro, té que ser conseqüents. Ja té que ser conseqüència amb la situació real que tenim, allà cadascú el que faci, perquè una persona que té una propietat també té el dret, o sigui, té que garantitzar el seu dret com a propietari, perquè també té, no, drets i obligacions, però en aquest cas a Andorra jo penso que, bueno, arribem un pèl més allà, i clar, el govern té que mirar per la productivitat, vol dir donar recursos a llarg plaç i garantitzar la, no, la qualitat i seguretat de les persones, però el que té diners... ell necessita que s'inverteix, se li garantitzi que el retorn sigui en proporció amb l'esforç que ell fa. Vull dir, llavors un treballa amb la part productiva i un altre treballa amb l'especulativa. I aquesta és una mica la problemàtica en què ens trobem, no?
La modificació del codi de circulació s'està coent encara, de fet. El ministre d'Ordenament Territorial va dir el 2018 que, en principi, amb el nou arc parlamentari definit per DA, si guanyaven, que ja tindrien a punt el que era aquesta qüestió. Doncs bé, ara li han enviat un esborrany a l'ACA perquè s'ho miri i faci anotacions. Encara no el tenim llest. Bé, canviaran coses i han de canviar, perquè estem parlant d'un codi de circulació del 1999 i s'ha d'actualitzar. S'han de revisar, per exemple, les sancions, s'han de contemplar els nous models de mobilitat, els patinets, per exemple, el vehicle elèctric...
Això, els patinets, últimament...
No, n'estem plens, eh?
Pel carrer, sense cas, de qualsevol manera, no? Que està molt bé, no? Et pots moure d'aquí a allà i és més ràpid, però... Poder estaria bé, no?
Un dia ens farem mal, no? Vols dir, si un dia passarà...
Abans que ens fem mal, anem, regulem-ho, no? Uh-huh. Regulem-ho, igual que està regulada l'ús de les bicicletes, igual que està regulat els cotxes, les motos, doncs els patinets també, però és que agafen unes velocitats que, Déu-n'hi-do, semblen motos.
Sí. I te'l trobes a sobre, en una vora via, i vés a veure per on l'esquives.
O per l'avinguda Carlemany, jo he vist baixar...
Teòricament està reglamentat i prohibit, els... però no hi ha un buit, hi ha un buit, llavors a partir d'aquí els urbanos ve una persona que està amb un patinet per l'avinguda, el paren i què fan? No poden, a part d'amonestar o intentar fer, clar, força no pot fer i després penalització tampoc perquè no hi ha un reglament que marqui les normes, no? És el que es diu la mobilitat sostenible. Vull dir, ara tenim que parlar d'altres temes, d'altres maneres, i tenim que veure la mobilitat d'una altra manera, vull dir, tant arquitectònicament com a nivell mecànic, no? I un patinet, jo no veig tampoc que tingui molta diferència d'una bicicleta. Són regles del joc diferents, però no deixa de ser un vehicle que transporta, i llavors a partir d'aquí jo no crec que sigui tampoc tan difícil intentar buscar una solució i que aquestes persones amb aquest vehicle tinguin, perquè a més hi ha un dret, perquè hi ha un vehicle que diguem que el deixen vendre, que té una comercialització i que les persones ho compren, i a partir d'aquí què passa? Si realment tinguéssim un problema, doncs d'entrada que parin i que no es venguin. Però si es venen, tenen un dret. Si tenen un dret, clar, on circulen? Un patinet, sigui elèctric o sigui a peu, és més o menys el mateix. És regular de quina manera utilitzem aquest vehicle per les seves característiques. Si és elèctric, doncs porta més velocitat i més difícil de reaccionar. Però si aquest patinet fossi pedalejant, patinets existeixen de tota la vida. Jo de petit portava, no? Portava patinet, no?
Sí. Escolteu, el govern ha decidit afegir un autobús de reforç entre les 5 i les 6 de la tarda a la línia que va des d'Andorra a la Vellencamp per descongestionar el servei. Aquest reforç serà fins a finals de maig. Per què? Perquè trobaves els esquiadors que pujaven en el bus, els escolars que sortien de l'escola, i trobaves els usuaris que havien de fer recados a Andorra la Vella, per exemple.
I això no podíem previndre?
Pues sembla que no.
Previst abans, perquè això deu ser algo que passa cada any.
Bueno, com que han entrat,
horaris,
clar,
i
amb la nova concessió, doncs s'ho han trobat de sota. Bueno, almenys han posat remei.
Sí, com a
remei.
Mínim han posat un remei, ja.
Sí, perquè,
ja
clar, passava l'autobús ple i tu estaves allà i deies, hosti, jo què? I ara, bueno, almenys anirà un al darrere que omplirà el segon autobús, no? Bueno, almenys han posat remei. Escolteu, Josep Majoral ha estat avui a la rèplica Andorra Televisió, ha parlat de la reestructuració de Naturlàndia, vol tenir enllestida la reorganització de l'equip en 2 mesos, només ha pres una decisió, prescindir de la responsable de la restauració. Bueno, ja va dir en campanya electoral que allò no anava ni enrere, i la resta encara està en fase d'estudi i en paral·lel a la redacció del pressupost. Què us sembla? Aviam, des de la cúpula cap avall té clar Josep Majoral que s'ha de fer alguna cosa amb Naturlàndia, no?
Una alternativa, no?
No.
Buscar alternatives.
Sí, suposo millorar el compte d'explotació per fer més sostenible un parc que ha rebut moltes crítiques, que semblaria que s'ha anat sanejant en el deute, en quant a que no acumula més deute, però que està fet per guanyar diners, no per perdre'n.
Des de luego, Andorra, tu miris per on tu miris, és un reclam a nivell turístic, no? I està bé, no? Que no només el reclam turístic es situï en les, diguéssim, les parròquies més, diguéssim, més altes, no? Sinó que Sant Julià, doncs, també sigui un... Cada parròquia tingui el seu atractiu, no? Si Naturlàndia el que ha de buscar és... Ja ho té més o menys, no? Però buscar és reforçar aquest contrast amb el que ja s'està fent a Gran Valira o Vallnord, no? Uh-huh. És buscar aquest contrast perquè, per augmentar doncs, el turisme en general, no? I, que és el que en general vivim tots, no?
Sí, tal qual. A veure, nosaltres a Andorra és un país de serveis i sobretot quan parlem de muntanya, parlem de neu i parlem d'aquest tipus d'infraestructures i serveis, doncs som una referència, ens agradi o no ens agradi, a la gent som una referència i molt important. La Rabassa, a Turlàndia, és justament una de les referències importants que tenim a aquest país, amb el temps ha esdevingut així, i ara mateix el problema de Naturlàndia, si tinguéssim que dir que hi ha un problema, és un problema de gestió. Vull dir, té una història, va començar el 1993, té una estació d'esquí de fons, que va ser l'única i una de les millors del Pirineu, a poc ha anat incorporant actius, i ho ha fet d'una manera molt complementària i molt alternativa, que aquesta era una miqueta la visió que tenia que tindre la Rabassa Naturlàndia, i sobretot, com molt bé diu Jordi, perquè a Sant Julià de Lòria podia ser un referent i un motor econòmic d'una parròquia que és una mica més separada de les estacions del nord, que ja tenen uns actius molt importants, o com Escaldes de Caldea o Andorra té el comerç, vull dir, llavors a partir d'aquí Sant Julià incorporava aquest actiu. Amb el temps, bueno, pues, malauradament el tipus de gestió no ha estat del tot el que s'esperava i s'ha entrat en uns conflictes difícils de gestionar, com és tindre una deuta. Perquè quan tu tens una deuta, si ets una empresa pública, pues, tens l'ajuda de l'Estat i hi ha elements que es poden aprofitar per quan venen aquests problemes poder-los solucionar. Però, clar, Naturlàndia és Camp Rabassa, que és una societat en la qual hi ha participació de capital privat, hi ha accionistes, llavors aquí a l'Estat queda una miqueta com a veure com per si sola es pot solucionar els problemes. Ara mateix, i amb una gestió que s'ha tingut anteriorment, ha fet que la capacitat d'endeutament sigui una miqueta menor perquè els ingressos i les despeses estan una mica equilibrades, s'ha fet una mica superàvit, però bueno, hi ha el fons d'una deuta molt important i això és el que es troba al comú que entra actualment. No? Claro, què ha passat per arribar aquí? Bueno, pues és un problema de gestió, és evident que és un problema de gestió, perquè els resultats són les que marquen. Llavors, clar, el comú nou, que és el que fa? Pues mirar quina és la situació real que hi ha, d'on venim, on estem i on estem, què és el que es pot fer per millorar-ho. És evident que la Rabassa Naturlàndia és un dels actius importants d'aquest país. De cap de les maneres has de pensar en tancar, sinó reestructurar el tipus de gestió que es fa perquè sigui un actiu molt bo, molt important per Sant Julià, molt bo, molt important per aquest país i és una referència del Pirineu, segur. Però és que tenim elements dintre d'aquest parc d'activitats que són únics, inclús a Europa, i fins fa molt poc en el món, com tenim un tobogan de natura, que és un dels més llargs i millor dotats internacionalment, i que és un reclam molt important per a aquest país, i a poc s'està demostrant. Llavors, clar, la situació actual ara és aquesta, és veure de quina de les maneres es reestructura, es redefineix, i es busca una nova identificació, per dir-ho així, que no deixa de ser pues que la Rabassa i Naturlàndia pues és l'única estació d'esquí de fons per la família, pels nens, és un complement molt important per tota la riquesa que tenim d'altres activitats.
Vull acabar, Jordi, perquè aviam, avui és el dia de la ràdio, va, digueu-me alguna cosa de la ràdio.
Ostres, felicitats a tots els
que
treballeu.
Què és per vosaltres la ràdio? Gràcies, va, però què ha estat per vosaltres? Molt ràpid.
Jo crec que és pels que ens dediquem a la música, ostres, és la nostra segona casa. No? Vull dir, sense la ràdio poder moltes de les coses que coneixem, molts dels músics i moltes de les, diguéssim, artistes no, en el món, no existirien, no els haguéssim conegut, no? Vull dir que, ostres, moltes... Jo, clar, com a artista, el que puc fer és agrair que la ràdio encara segueixi existint.
I quanta companyia ha fet, no? A part de coneixement, no? Sí, sí. Ens ha donat molt coneixement.
Sí, jo, felicitats, perquè, a més, fantàsticament s'ha portat aquí a Andorra, però jo només dic una cosa. Andorra, jo no sé si es coneixeria o existiria de la mateixa manera en el concepte de comunicació si no hagués estat per aquí, Ràdio Andorra. Vull dir, Andorra s'ha fet gran sí. també gràcies a aquest Ràdio Andorra, que quan els demés, pràcticament, la ràdio no tenia diguem, una sortida amb aquestes modulacions de freqüències i tal, Andorra, en aquells anys, era coneguda arreu per la ràdio.
Doncs, visca la ràdio, no?
Visca la ràdio.
I visca vosaltres, que també ajudeu a fer-la, no? Els tertulians de l'Andorra Actualitat. Escolta, però, Jordi...
Per quan el sopar dels tertulians?
Demà. Vale. Gràcies, Jordi. Gràcies, Eugeni. Que vagi molt bé. Demà no tenim Andorra Actualitat, només a la mitja part del bàsquet. Fins demà. Adéu-siau.